al Rodamón per parlar de costums i tradicions. Un programa que ens acosta a altres cultures d'arreu del món. Un espai per parlar de turisme i de la gent. El Rodamón amb Manel Sorribas i Alicia Álvarez, amb la col·laboració, entre d'altres, de Josep Pons, Maria Roser Llopart i César Escobedo.
Un cop més, el Rodamón i el seu equip de col·laboradors es posa en marxa per oferir una vegada més un setmanari radiofònic d'uns 53-55 minuts de duració i que us vol portar una mica d'entreteniment dins d'aquesta pandèmia que estem passant, aquesta situació una mica estranya que ens fa que molts estiguem confinats i altres treballant per obligació perquè són un servei essencial. D'aquesta situació, d'aquestes memòries del coronavirus, doncs clar, es té que lamentar de que moltes persones ens han deixat, però també deixa una cosa bona, i és que la natura s'està recuperant a poc. Els llocs que el verd doncs quasi no es veia, ara està florint de natura. I una cosa molt curiosa que jo observo des de la terrassa moltes vegades amb aquella cadira del pensar, en aquests moments de que un té el seu raconet per pensar, i sentir doncs una sèrie d'ocells que fins fa poc no hi reparaven, potser perquè el tràfic de cotxes i del bullici de la gent no ens deixava percatar-nos de que hi havia aquests ocells cantant. Ara sí, i a més el nostre amic Pere Alsina, l'ornitòleg col·laborador del programa, es va ensenyar una mica a distingir-los. Jo ja començo a saber quina és una i quina és l'altra, quina raça i quina és la que estic sentint. Això em porta doncs que el primer disc que portem al Rodamón doncs sigui una cançó no massa coneguda de Joan Manuel Serrat que es diu Els Falciots.
Que volin els pals i ots no vol dir que s'hagués irà a Garbí aquest cap vespre. O que esclati un oratge de ponent, que volin els pals i ots tal i pel vent. Que volin els pals i ots no vol dir que ells alliquin el sol darrere els roures i li facin amb falgueres un bressol. Que volin els pols i els tal li fa el sol, tal li fa o li fa tant, que quan els pols i els se'n van el sol es queda plorant. Que volin els pals i els no vol dir que ells esquitxin el mar d'homes i barques i li plategin el llom de mirall clar. Que volin els pals i els tant li fa el mar. Que volin els pals i els no vol dir que s'hagi de brodar el cel de llumaneta, o que es pinti la lluna un quart creixent. Que volin els falciots, tal li fa el cel, i tal li fa, o li fa tal, que quan els falciots se'n van, el cel es queda plorant. vostè, si el vol d'aquest falsió, no vol dir res.
En aquests moments de confinament per al coronavirus s'incorpora al Rodamón el nostre company Josep Torrents, conductor del programa Temps de Salut. Ens aportarà cada setmana una sèrie d'eines per superar aquesta situació.
Hola, sóc en Josep Torrents Missé, psicòleg, psicoterapeuta gestàltic i realitzador del programa de Temps de Salut. Avui us parlaré de les conseqüències psicològiques del coronavirus. Les institucions sanitàries i les organitzacions governamentals ens informen a cada moment sobre les mesures de protecció davant de l'avanç del Covid-19. Però del que no es parla massa és de les conseqüències psicològiques del coronavirus. És evident que mai no ens havíem enfrontat a una situació semblant. Això no ha de ser impediment per venir-nos a baix, tot el contrari. Per la qual cosa estem obligats a reaccionar, a actuar i a crear tot tipus d'ajuda perquè la nostra ment no ens traeixi, no actuï en la nostra contra, augmentant el patiment. Per tant, és recomanable que coneguem l'impacte psicològic que aquesta situació pot tenir en nosaltres. La revista científica The Lancet va publicar fa unes setmanes un estudi sobre les conseqüències psicològiques del coronavirus. Per realitzar aquest treball s'han tingut en compte altres situacions similars. Una d'elles va ser la quarantena que es va dur a terme a diverses ciutats del Canadà a l'any 2003 com a efecte del brot de la SARS, el síndrome respiratori agut greu, que és una malaltia viral causada per un coronavirus. La població va realitzar el confinament i els psicòlegs van aprofitar també per analitzar l'efecte d'aquest tipus de situacions. A partir de les observacions efectuades, s'estima que les conseqüències psicològiques del coronavirus poden ser les següents. Primer, el confinament de més de 15 dies genera estrès, nerviosisme i ansietat. Segon, la por a la infecció es torna irracional. Tercer, avorriment i frustració. En un context on es redueix la interacció social, on només hi ha el silenci als carrers i se'ns obliga el confinament a la llar, és evident que no tarda a aparèixer l'avorriment i la frustració. Quart, sensació de que ens falten béns bàsics i la conducta del pànic. En un context d'epidèmia o pandèmia, la ment actua sovint per impulsos. Un d'aquests efectes són les compres compulsives. En un escenari d'incertesa, el nostre cervell focalitza la seva atenció en aquesta prioritat, en que no ens faltin els subministraments bàsics. I la nostra ment ens fa creure que ens falten aquests béns i que hem d'aconseguir-los. Cinquè punt, desconfiança. Una altra de les conseqüències és la desconfiança cap a les fonts autoritzades, institucions sanitàries, polítics, científics de rellevància. Arriba un punt, enmig d'aquesta crisi, en què la ment humana desconfia. Sisè, les persones amb trastorns psicològics poden empitjorar. Setè, el pitjor enemic de tots, el pensament negatiu. És aquest pensament que ens diu que perdrem la feina, que ja res serà igual, que acabarem infectats, que algú estimat es morirà, que l'economia s'enfonsarà, etc. Per això us recomano fer reformulacions positives, escriure afirmacions positives i expressar-les, si convé, en veu alta. Us proposo les següents. Escolleixo alliberar les meves pors. Escolleixo confiar plenament en mi. Escolleixo omplir-me de pau interior i d'amor. Veig el meu cos ple de salut i funcionant a tots nivells. Per concloure, us recomanaré algunes eines que ens estimularan a generar emocions positives per viure millor aquesta quarantena. En primer lloc, ser agraïts i practicar la gratitud. La gratitud és una fortalesa que ens ajuda a generar emocions positives, especialment quan la nostra ment tendeix a enfocar-se en aspectes negatius i depressius. Es pot treballar aquest aspecte agafant simplement un foli i un bolígraf, expressant tot el vostre agraïment a les persones que més aprecieu i estimeu, pares, parella, fills, germans, amics, etc. També podem enfocar-nos en pel·lícules, llibres o sèries de televisió que tractin temes divertits. Es tracta d'estimular la comèdia de forma freqüent, ja que ens ajudarà a connectar amb l'humor. Tot seguit us proposo escriure la vostra biografia emocional en signe positiu. Es tracta d'escriure aquells fets més importants de la vostra vida que us aboquin emocions positives, sigui a través de l'amor, l'alegria, la il·lusió, la bondat o la solidaritat. I per acabar, tot i que sigui de forma virtual, podem aprofitar per generar vincles afectius amb els nostres amics, familiars o parella. Això implica connectar amb l'amor. Amb aquestes paraules m'acomiado fins la setmana vinent. Adeu-siau.
Hem escoltat el psicòleg Josep Torrents amb les seves aportacions per superar el confinament. Iniciem un recorregut per a tots els castells de Catalunya. Coneixerem la seva història, on trobar-los i les seves curiositats. De la mà d'Ireneu Castillo, l'home que més sap de castells.
Hola, amics i amigues del Rodamón. Avui farem un tomb radiofònic, no patiu, ja queda menys per a poder-ho fer en persona, per un dels castells més surrealistes del món, el castell de Púbol. Si existeix un personatge que hagi marcat profundament l'Empordà, aquest ha estat el pintor surrealista Salvador Dalí. El fet de ser de la Terra va permetre que la seva vida i obra hagi esquitxat tot el territori empordanès, i una de les seves genialitats va ser ubicar un dels seus tallers al castell de Púbol, un poblet pertanyent al municipi de la Pera, ubicat a uns 15 quilòmetres a l'oest de Torroella de Montgrí. Al vell mig de la plana empordanesa, el petit poble de Púbol destaca per la seva arquitectura medieval de parets de pedra, arcades i restes de la muralla que l'envoltava, però sobretot per la silueta de l'església de Sant Pere i pel castell gòtic renaixentista de la baronia de Púbol, que ocupen el cim del petit turó al voltant del qual hi és ubicat el poble. Aquest castell, adquirit per Salvador Dalí el 1969, quan les negociacions per comprar el castell de Requesens van fracassar, va ser un regal per a la seva mossegada, a la que va prometre que li compraria un castell. El castell de Púbol, per la seva part, està documentat des de l'any 1065, quan va ser venut al comtat de Barcelona pel seu propietari, el noble lligat al comtat d'Empúries, en Gaufret Bastons, baró de Púbol. A partir de llavors, la baronia, i amb ell la fortificació, va passar per diverses famílies relacionades amb la noblesa gironina, fins que va caure a mans dels Requesens. Va ser sota aquesta família que durant el segle XV, es creu que el 1420, el conjunt fortificat de la vila, del qual l'església de Sant Pere era la capella particular, va ser remodelat en estil gòtic amb afegits renaixentistes. Els nombrosos canvis de mans posteriors i les reformes i rehabilitacions patides durant els segles, si bé van modificar el castell fins a convertir-lo en un palauet noble, no han modificat massa l'estructura del segle XV, conformant bona part del castell que ha arribat fins a l'actualitat. La compra del castell de Púbol el 1969 per Dalí va significar canviar bona part de la decoració anterior per una ambientació totalment dissenyada pel geni empordanès. L'edifici, que va ser residència temporal de gala durant els anys 70, va convertir-se en taller de Salvador Dalí després de la mort de la seva musa el 1982, sent en els subterranis del castell, convertit en mausoleu per Dalí, on reposen les seves restes. El 1984, després d'un incendi en estranyes circumstàncies que va deixar ferit de gravetat el pintor, el castell va ser tancat, i no va ser fins al 1996 que l'entitat encarregada de vetllar pel seu llegat, la Fundació Gala Salvador Dalí, el va tornar a obrir al públic com a casa-museu. Un monument històric i artístic declarat Bé Cultural d'Interès Nacional el 1949, que, amb gairebé 80.000 visitants anuals, resulta una visita imprescindible per a conèixer el fantàstic món de Salvador Dalí i l'impressionant llegat històric de l'Empordà. La curiositat. La relació entre Dalí i Gala sempre va ser molt particular, com no podia ser menys per a uns personatges tan poc habituals com ells. La compra del castell de Púbol no va ser una excepció, i tal i com li va prometre, el va posar a nom de la mateixa Gala. Però no només això, sinó que per admetre el regal que li feien Dalí, la musa li va posar com a condició que el pintor es comprometés amb ella a visitar-la només per invitació escrita. Evidentment, el geni acceptà.
Avui hem conegut un dels 2.000 castells que tenim a Catalunya, gràcies a l'historiador i escriptor Ireneu Castillo. I ara, una iniciativa de l'emissora amiga Ràdio Tordera. Maria Antònia Soler ens ofereix al microespai Una parella de dos al confinament, una microsèrie on ens transporta escenes quotidianes del confinament a la llar. El nou capítol d'Una parella de dos, l'Amadeu passeja el gos d'un veí que s'ha fet mal.
Quina bona pel·lícula. La Shirley MacLaine i el Jack Lemmon estan extraordinaris. Quan ell pesca aquell refredat al parc i ha de començar a trucar a tots els directors d'on ell treballa que li han emparaulat l'apartament per les seves aventures. I truca l'un, i truca l'altre, i tothom ha de canviar el dia perquè ell té febre i vol anar al llit d'hora. És divertida aquella escena. I la del sopar, quan cola els espaguetis amb la raqueta de tennis. Jack Lemmon era genial. És que fins i tot l'actuació dels actors secundaris és molt bona. Ja no es fan pel·lícules com aquesta. Ara tot és o piticuixa o sap guifetxa. Ha estat aquesta estona de distracció abans de dormir. Portem massa dies angoixats. Tots són males notícies. Hi ha molta gent infectada. I espera't. I què passarà amb els que tenen negoci? Com se'n sortiran? Nosaltres a la botiga no ho tenim malament, perquè gairebé tot està curat o sec i tenim bones càmeres per guardar el que no es ven. És clar que hi ha articles que no garantiran, eh? No. El pernil dolç, les salsitxes, això, congelar-ho. I els que han hagut de tancar? El bar, l'estanc, la florista, la perfumeria, la merceria. Com s'ho faran? Són negocis petits. No es poden permetre el luxe de baixar la persiana durant vés a saber quan. A veure, qui podrà pagar els impostos després? Haurem d'enviar l'Hisenda Pública a la unitat de cures intensives. Ara que pitjor ho té el rei d'abans, ell sí que té pronòstic reservat. M10? Bé, ha dormit com un soc. No sé per què va voler posar la televisió a l'habitació.
Hem escoltat Una parella de dos al confinament, amb Maria Antònia Soler, un espai de Ràdio
Tordera.
Muy
buenos días, amigas y amigos de Rodamón. Les habla Lucky Lux para solidarizarme con todos ustedes por el flagelo del coronavirus. Esperemos que estén bien y poder pasar toda esta historia de una vez de la mejor manera posible. Y como digo siempre, vamos arriba, metele que son pasteles y servite que son confite. Everybody.
El corazón. te pierdes yo no encuentro cómo escapar a mi destino. No me parece un buen momento para frenar en el camino. Si tú te pierdes,
donem la benvinguda al col·leccionista, amb Josep Pons.
Doncs el col·leccionista ja està aquí i avui portaré una novetat de l'acabar la Segona Guerra Mundial, quan els Estats Units van tirar dues bombes atòmiques sobre Hiroshima i Nagasaki en el Japó, i això va ser una novetat terrorífica per tot el món. I què va passar? Que llavors aquestes bombes atòmiques van ser motiu de, i d'una cosa més aviat d'aprofitament pels compositors per treure'n profit, perquè tirar aquestes bombes atòmiques i aquesta mortalitat que hi va haver va ser una cosa horrorosa. I ja dic, d'aquí en varen treure profit els compositors. I ara porto una melodia que va sortir en aquells temps posteriors de quan van tirar la bomba atòmica a l'orquestra cubana de Sacases amb el seu compositor Rubén González, i el títol, La atòmica humana.
La pólvora y dinamita, y ahora le ha sorprendido una atómica bombita. Si yo tirara a mi suegra en Berlín o en Japón, pero qué bomba, ni qué bombita, qué bomba, ni qué bombón. La atómica con mi suegra no tiene comparación. La atómica con mi suegra no tiene comparación.
Pero qué bomba, ni qué bombita, qué bomba, ni qué bombón.
Esta vieja está compuesta de un material destructor. Donde cae esta veleta, cayó la muerte y el terror.
Pero qué bomba, ni qué bombita, qué bomba, ni qué bombón.
Si la atómica llevara un átomo de mi suegra, entonces sí se acabará con el cielo y con la tierra.
Pero qué bomba, ni qué bombita, qué bomba, ni qué bombón.
La atómica con mi suegra no tiene comparación. Qué bomba, qué bombita, que cayó en el Japón.
Thank you.
Fins aquí el col·leccionista, amb Josep Pons. Continuem. Si ens seguiu cada setmana, ja sabeu que aquí al Rodamón donem la veu a totes les persones que ens aporten les seves reflexions del moment que estem vivint. I gràcies a la plataforma Dramatúrgia Femenina, que condueix la nostra companya Lucía Rojas, donem la veu a dramaturgues i actrius de tot el món. Avui tindrem des de Xile a Patricia Cerda, escriptora xilena.
Hola amigos, les habla Patricia Cerda, escritora chilena que vive entre Alemania y Chile. Yo tengo 4 novelas publicadas que son muy leídas en Chile y es la razón por la que ahora mismo me encuentro en Concepción, mi ciudad natal. Yo pensaba regresar el 31 de marzo a Berlín, pero el coronavirus me lo impidió. La pandemia llega a Chile en un momento de crisis social. En este mes de abril iba a tener lugar un plebiscito en el que los chilenos íbamos a decidir si cambiar o no la constitución heredada de la dictadura de Pinochet. Se esperaba que ganara ampliamente la opción progresista, que busca avanzar hacia un ordenamiento social más justo. Bueno, este plebiscito fue postergado para octubre de este año, porque llegó la pandemia y los mismos gobernantes que mandaban a la policía a reprimir brutalmente a los manifestantes en el estallido social, ahora hacen sus reportes diarios de cifras de contagios y muertes por el COVID-19. La desconfianza con que los ciudadanos escuchamos estas cifras hace que nos sintamos desamparados. El Ministerio de Salud chileno ha desechado la cuarentena general y optado por un seguimiento de los focos de contagios con un alto número de test y cuarentenas dinámicas. Es el país que más hace test en América Latina, del orden de unos 2.800 test diarios. Esto es muy poco comparado con las cifras de Alemania, por ejemplo, que hace 30.000 test diarios. Por eso muchos tememos que en Chile nos está aplanando la curva, sino simplemente se le ha perdido de vista. La situación de los chilenos yo la podría resumir en los siguientes términos. El Estado injusto y castigador, que toda la vida ha hecho graves diferencias entre los ciudadanos, es ahora el encargado de cuidarnos y velar porque no nos enfermemos. Sabemos de antemano lo que va a ocurrir, en qué sectores de este país segregado habrá más víctimas fatales y quiénes tendrán acceso a un respirador mecánico en caso de que haya que elegir. Un saludo cordial a mis amigos de Barcelona. Cuídense y espero verlos algún día personalmente por allá.
Gràcies a l'escriptora Patricia Cerda des de Xile. Aquest testimoni el pots trobar al web audiovisual cabrera.net.
Hola, ¿qué tal? Soy Monfijo y quiero dedicar a todos los oyentes de Rodamón mi canción Despeinada. Espero que la disfrutéis y que seáis muy felices.
Como esa perdí que Bé, aquests dies no podem orientar-vos per fer excursions de cap de setmana o gaudir de les festes populars, ja que la situació que estem patint doncs no ho deixa. Recorda'm des del Museu del Canti d'Argentona que la Fira de la Terrissa Argila es queda suspesa. Es tenia que celebrar el proper mes de juny, però de moment queda suspesa i es mirarà una data alternativa que podia coincidir amb la Festa del Canti, però que de moment la notícia és aquesta, que queda suspesa. I com que pràcticament no podem moure'ns d'on estem, doncs sí que hi ha una manera de viatjar, de fer turisme, de passar en un millor que es pugui la confinació, i és mitjan doncs l'internet, les tablets, els smartphones, els telèfons mòbils, etc. Mira, una d'elles és els que us agrada l'òpera, podeu gaudir del Teatre del Liceu, que amb aquesta aplicació trobareu les millors àrees d'òpera que s'han posat allà al Liceu. Per als nens que estan doncs una mica ensupits i tal, que s'han cansat de jugar, doncs hi ha una aplicació que es diu Vivint del Cuento, i que es troben diverses aplicacions també molt interessants. Una altra aplicació és un joc, que és el joc del Camí dels Cibers. Tots aquells que esteu al Maresme, doncs ja sabeu que els Cibers aquí van ser molt importants. Doncs ara coneixereu els camins que tenien els Cibers, i és una joguina, doncs una juguesca interessant i cultural. Bé, hi ha de tot el que vulgueu, però us convido a navegar per internet, a mirar aplicacions i visites virtuals. La Sagrada Família, per exemple. Jo, que sóc de Barcelona, que sóc de Gràcia, encara no hi he estat mai dins la Sagrada Família. Per fora sí, però dins mai, perquè sempre hi havia unes cues llarguíssimes de turistes i no podia visitar-la. Doncs ara, amb una aplicació que hi ha de visitar la Sagrada Família, doncs he pogut veure-la. Ara sí que ja puc dir que hi he estat, encara que no personalment, però hi he estat. Bé, doncs continua el Rodamón i totes les experiències que anem adquirint amb aquestes memòries del coronavirus.
Hola a tots, sóc Mayo. Després de presentar-vos el meu primer single Canto y Corto, us presento el meu nou single Punto y Final, que a continuació podreu escoltar. La cançó reflecteix un missatge de força per poder superar els obstacles del dia a dia i viure en llibertat. Espero que la gaudiu moltíssim i us envio una forta abraçada per a tots.
Las alas que te hacían especial, hey, pasaron de pronto a ser un trazo vulgar, hey, volvieron tu llanto en inseguridad y ahora pareces alguien distinto. Juegos de palabras que te impiden hablar sanarán 100,000 cicatrices una y otra vez más. Si tu lamento ya no tiene a quien llegar, seré el oasis en tu desierto. No le llames más, pon punto y final, corta, limpia y sanamente. No le llames más, pon punto y final,
I ara, Maria Rosé Llopart ens fa un recorregut per als nostres pobles, ensenyant-nos els seus paratges, costums i els llocs més emblemàtics, amb aquest petit i tendre espai, Geografia és poesia.
Per al poble de Cabrils, des del Maresme. Des del Maresme hi arriba l'aire amb salabró de mar, i amb el vent fort de marinada a tots ens marineja bufant. De la costa del Maresme ens troben braus pescadors que cap dins la mar s'endinsen per trobar-hi el peix millor. No us penseu pas que al Maresme només hi ha vells pescadors, doncs també hi ha camps amb fruites i vinyes que fan el vi més dolç. Camps de clavells i clavellines que amb les seves olors més fines ens arriben a prop de la mar i s'escampen pels pobles i sembrats. Des de Montgat fins a Malgrat, per tots els pobles del Maresme, hi ha artistes d'estampació i terrissers, i no hi manquen puntaires i mariners. Com la comarca del Maresme, no en trobaràs cap altre igual. Tenim la mar d'or i plata i el cel del color més blau. Per al poble de Cabrils.
Hem gaudit de Geografia és poesia, un recorregut poètic per als nostres pobles, una col·laboració de la poetessa Maria Rosé Llopart. El Rodamón, per parlar de costums i tradicions. Un programa que ens acosta a altres cultures d'arreu del món. Un espai per parlar de turisme i de la gent. El Rodamón, amb Manel Sorribas i Alicia Álvarez. Amb la col·laboració, entre d'altres, de Josep Pons, Maria Rosé Llopart i César Escobedo.